Minuts, més informació a IB3 Ràdio d'aquí a una hora. En aquest cas ja serà a l'informatiu migdia del cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. Bon Nadal i Bon Any. Un programa especial per celebrar les festes de Nadal i el cap d'any a IB3 Ràdio. Un temps per fer-nos companyia, compartir inspiració i tradicions i descobrir altres formes de viure Nadal. Amb Mònica Borràs.
I tot d'una també amb en Pablo Sierra, el nostre company d'Eivissa, que avui vol aclarir-nos i explicar-nos ben explicat com se fa sa salsa de Nadal típica d'allà. Clar, els que no som de les Pitiuses pensam que sa salsa és una salsa salada, però no és així, és una salsa dolça, però que se fa, sí, amb brou, amb elements salats, amb espicis. Tot això mos ho contarà ara en Pablo Sierra amb els seus convidats per fer extensiva aquesta recepta de sa salsa de Nadal a la resta de ses illes. Però continuarem també amb un reportatge que mos presentarà Francesc Mas, en el qual mos parla d'un local que ha estat tancant durant molt d'anys, és el Cine Goya de Manacor, que s'ha tornat a obrir per una activitat molt especial. I acabarem una vegada més amb propostes de regals per aquest Nadal, per aquests reis ja pràcticament que els tenim res a tir de pedra. Per tant, avui, dia important, preparat sopar, rem i sobretot també sa carta en els reis. Però, si vos sembla, començar amb Bon Nadal i Bon Any tot d'una amb Pablo Sierra parlant de sa salsa de Nadal.
Bon Nadal i Bon Any. Unes festes de pel·lícula, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
I doncs saludam el nostre company, vengut a més d'Eivissa, Pablo Sierra, el que podeu escoltar també els dilluns a Tèntol, i també el poden veure els dematins a IB3 Televisió. Pablo, com estàs? Benvingut.
Bon dia, Mònica. Què tal? Bon. Moltes gràcies per ser convidada.
No, no, faltaria més. Molt de gust i més que hagis vengut en persona.
Doncs mira, estic una mica estrany, no només perquè siga el darrer dia de l'any, sinó perquè a Tèntol el que faig és xerrar de música. I avui sonarà música, però parlarem d'una altra cosa.
Molt bé, parlarem precisament d'un plat típic, en aquest cas d'Eivissa, i tot això comença, aquesta proposta que feim ara, comença amb aquesta música.
Bon Nadal i Bon Any. Històries nadalenques amb Pablo Sierra.
Ja s'ha trencat desembre, pronta serà Nadal. Ses festes en família i podrem ballar. Però hi ha una cosa que no es pot passar per alt. Hi ha una cosa que no es pot passar per alt. Que no mos falti mai sa salsa. Volem salsa, salsa de Nadal.
I doncs, Pablo, aquesta cançó que fa quasi 20 anys publicava una banda ja desapareguda, Spotlight, ens serveix de carta de presentació per parlar d'un dels postres més estranys, si me permets que t'ho digui, que segurament existeixen al món, que és la salsa de Nadal.
És estrany començant pel nom, exacte, nom de gènere musical, i perquè, clar, quan es diu salsa de Nadal, la gent que no sigui eivissenca o formenterera i que no l'hagi tastat, doncs potser pot pensar en un acompanyament d'algun plat que salat serveixi, sí, salat, durant aquestes festes. Però no, no és una salsa que acompanyi cap carn o cap peix. però una mica de can sí que té, i ara explicarem per què. Es serveix la salsa de Nadal, normalment, en tassa. Aquí la tenim ficada, una salseta que hem duit d'Eivissa, una d'aquestes tasses que mos van regalar el dia de saluteria.
Exacte, fa molt bona pinta, eh? Gana l'hem tastada.
Ara la tastarem. Si vols, olora primer, perquè l'olor és ben especial. Allà aquí es veu la salsa, Mònica, però com el costum és fer-la ben espeseta, el més normal és sucar-hi això que tenim aquí, el bescuit de Nadal, com diu precisament la cançó d'Espotalight.
Idò, bé, fa olor d'oli un poc i de matla, la veritat, que en principi no sé, bé, oli de matla també, però sembla que és oli d'oliva, no?, el que feia servir.
No li vaig preguntar específicament a la cuinera, que ara la sentirem, però sí, es fa servir oli d'oliva. I vale. Si és oli eivissenc o formenteré, doncs millor encara.
Idò, si vols, fes una llista dels ingredients que du.
Anem a obrir aquest gran meló.
Exacte.
És possible que a la gent que mos escolta li puguen parèixer contradictoris, però n'hi ha alguns que sí que són obligatoris, que la salsa els ha de dur sí o sí. Són les ametlles, els ous, per suposat, i després ja obrim un ventall de possibilitats. Du caldo de carn, que pot ser de pollastre o gallina, de bestiar, de porcella o tal volta tot remenat. Sucre.
És un mar i muntanya, això.
És un mar i monti, si crec que diré en italian. Sucre o en el seu defecte mel, i atenció a la col·lecció d'espècies. Pebre negre, clau, canyella, safrà i pebre de Jamaica, que no sé si aquí a Mallorca també el feix servir, però que a Eivissa s'utilitza molt, sobretot en la gastronomia tradicional, i se li diu tota espècie. Així que ja pots imaginar-te la potència que té és tota espècie.
I és res, com un error brut, que li fiques de tot. Exacte. Però tot hi entra aquí, eh?
Exacte, un buidat de rebost, també el podríem definir
exacte,
així.
Exacte, molt ben dit. Però el resultat és dolç, no? O com...
Doncs ara el tastarem, sí, és dolç, sí. Ha de sortir ben dolceta, com diu la cançó d'Espota.
Molt bé.
Avalem dins l'establida, has anat el Jesús Minyor, amb braços el té Maria, anem tots a adorar-lo.
Ara en Pablo m'ha fet tastar sa salsa amb un bescuit que mos ha duit.
Té poderío, que diríem en castellà,
bona,
o no?
Però és bona, té gust d'anís, no? Se nota en aquest tot espici. Sí. I sa veritat és ben bo, pareixia que havia de ser molt pesat i molt dens. Però no, entra molt bé, eh?
És que està molt ben feta. Aquesta està molt ben feta.
Idò, fer aquesta salsa per la gent d'Eivissa i de Formentera és una espècie de ritual, no?, a moltes cases, perquè així ha de quedar-li clar a qui no la conegui, perquè només se'n prepara en aquestes dates, no?
Exacte.
Des de Nadal fins ara a Cap d'Any.
És un ritual quasi al nivell de la matança i, curiosament, una va darrere de l'altra. Mira, Mònica, podem començar aquest viatge nadalenc i salsero per Can Maiol, que és una casa de Sant Eulari, i mos anam molt endarrere, fins als anys 50, quan aquell poble era encara una vila de pescadors i pagesos que apenas rebia turistes. Hi ha una olla de test gegant, de les que ja pràcticament no s'usen a Eivissa, damunt es foc, i de vora dos olles més petites, una en caldo de pollastre i l'altra amb caldo de bestiar. Mm. I tot aquell líquid saborós anirà després a l'olla principal, plena d'una pasta feta en ametlles, ous i sucre, perquè aquella casa, com és dins el poble, no hi ha abelles que facin mel. Mm. I clar, fan servir sucre. Les ametlles s'han torrat a foc la nit anterior i sa mare i sa filla, que estaran durant hores remena en aquella olla, ja s'han fet un fart de pelar aquests fruits.
Tantes hores...
Antigament, quan jo era jovenet, a la nit, vetllant, ja trencàvem les ametlles. Llavors, l'endemà, sa mamà els escaldava. Bullies aigua, els hi tiraves per damunt i els apelaves i els posaves damunt tovallons perquè es secassin. Llavors, l'endemà, els atorraves. Uh-huh. Llavors, els havies de moldre. Vull dir, que era... Ara només és comprar-les ja, posar-les a torrar i moldre-les.
És la veu d'Anna Catalina Riera, una de les grans dames de la cuina eivissenca, aquesta boixa de la qual parlàvem, que era Can Mallol a Santa Eulària, anys 50, i l'autora d'aquesta salsa que acabes de tastar.
Ah, mira,
Mònica,
que bona, i d'enhora bona, i moltíssimes gràcies, Catalina.
A Eivissa, gairebé tothom la coneix per fer tàndem amb en Joan Riera, que és el seu marit, al restaurant Can Alfredo. Ah, i aquí, mira, a Mallorca també és coneguda, perquè no, just abans de la pandèmia va guanyar el campionat aquest de pan moli, que feia a Palma, van venir i el van guanyar.
I Can Alfredo és conegut també a Mallorca, eh? Sí, tenen molt de prestigi, són molt coneguts, estan a Vara de Rei.
Exacte, sí.
I tots, quan hem passat per Eivissa, mos hem aturat a dinar amb ells. O sigui que moltes gràcies, perquè és una salsa de Nadal de primera.
Doncs en aquella terrassa de Vara de Rei, Mònica, vaig estar xerrant fa uns dies amb la Catalina de la seva experiència amb la salsa de Nadal. Oh. I això que acabem de sentir, aquesta enfeinada que mos ha descrit, segueix fent-la una mica més mecanitzada, però no massa, ara que té 76 anys i ja ha estat teòricament jubilada, però sempre passa per allà perquè en Alfredo cada matinet a controlar sa cuina, que no se'n vagi de mare. I res, doncs, ella ha set sa cuinera que ha tret el servei cada dia a restaurant familiar durant molt de temps, i com hi ha costums que no es perden, doncs a Can Alfredo es segueix oferint religiosament, com a suggeriment, sa salsa de Nadal per aquestes dates. Així que ja pots imaginar-li que li toquen a Catalina els dilluns de sa setmana de saluteria.
Sí, perquè és el dia que tenim tancat el restaurant, perquè els altres dies és una olla que necessita moltes hores d'estar-hi, de foc i de remenar i tal, i dins una cuina modestes, és que no pots. Clar. No pots estar a les dues coses.
I sempre l'heu fet aquí, al restaurant,
sempre,
mai
sempre.
A casa?
No, és que a casa és impossible. Mm. Jo ara vaig fent olles més normales, però antigament la feia una olla de 8 quilos de malla. Uh-huh. 8 quilos d'ametlla i 32 parells d'ous. És una olla, És una olla molt, molt grossa.
Idò, grans quantitats, Pablo, però quin és l'origen d'aquestes postres?
Doncs mira, fins on ha pogut esbrinar, no hi ha un origen precís per la salsa de Nadal, o això almenys diu l'enciclopèdia Eivissa i Formentera. Com passa, però, amb altres plats de la gastronomia pitiusa, la petjada àrab pareix present, sobretot en l'ús d'aquestes espècies que hem enumerat, que hem esmentat fa un moment. Ara bé, a centrades a Wikipedia, i mira que està malament cita a Wikipedia, això no ho tenim en el guió, perquè ho vaig veure després. Diu que a alguns pobles del País Valencià es faria un postre aparegut. I clar, què vaig fer? Començar a preguntar-li gent de la Terreta, que conec aquí a Mallorca. Li vaig preguntar, per exemple, al nostre company d'informatiu, Josep Salmerón. Em va dir, mira, al meu poble, Perla, això no se'n fa. Però Nelías Oliver, que és un amic de Xàtiva, que ara s'ha vengut a viure a Eivissa, em diu, espera't que li preguntaré a un cuiner que conec que és d'allà, de Xàtiva, també Socarrat, i és com un boig de sa cuina medieval. I aquest senyor, que es diu José Rechinza, i que li donen ses gràcies, li va dir al meu amic, per lo que estic veient és un plat que, segons el meu parèixer, es podria assemblar un poc al menjar blanc, que antiquíssimament es feia a la Mediterrània i segurament també a Castella. Diu, crec que no tenim avui en dia res paregut que hagi sobreviscut, però el llibre del Coig ja es parla d'aquest menjar blanc al 1520, i que és molt paregut. O sigui, que aquest podria ser un possible origen de sa salsa. Mm-hmm. Però el que sí que sabem és que ve de molt lluny i que ha arribat als nostres dies amb algunes modificacions, però no tantes com podríem arribar a pensar. Perquè, clar, s'origen, si hem de definir-ho d'alguna manera, seria l'economia de subsistència, aquest buidat de rebost que hem dit abans, que hi havia a les cases d'Eivissa i Formentera, la majoria de camp fora vila, abans del boom turístic.
La cuina eivissenca, i suposo que de les altres illes, era de supervivència. Era el que hi havia damunt les finques. Clar, per Nadal es matava un moltó, i s'enduia mig a l'amo de la finca i mig era pel mijoral. I llavors el mijoral feia el moltó bullit i un pollastre bullit, i les malles ja els havia cuit, ja els havia trencat, ja els havia torrat, ja ho havia fet tot. I llavors era quan se feia la salsa. Una volta que fas la salsa, llavors et queda la carn del pollastre i la carn del moltó bullida. Llavors què feies? Un sofrit pagès.
I doncs, na Catalina Riera, que li ha explicat a en Pablo totes aquestes coses sobre la típica salsa de Nadal d'Eivissa i de Formentera. Dius, Pablo, que la recepta ha anat passant de generació en generació, però una mica els ingredients han variat un poc al llarg dels anys, no?
Ja no és mica habitual, segons diuen, jo no m'ho he trobat, que se li tiri a sobre un trosset de sobrassada i un altre botifarró per a donar-li, anem a dir-ho així, més consistència. Aquesta no la duia, i crec que ho has notat, Mònica.
Sí.
Si es manté a moltes cases, i sa cuina de Can Alfredo n'és un exemple, mesclar caldo de pollastre amb caldo de bestiar.
Que bo.
I clar, ja imagino que poca gent bui se salsa a llenya, com es feia quan no hi havia gas a la majoria de les cases. Sobre aquesta evolució, ara mos parlaran a Maribel Torres, que és una veu històrica de la ràdio local a Eivissa, i també l'hem enredat perquè mos expliqui la seva relació amb la salsa.
Molt bé.
Però vaja, que han canviat molt i la salsa que es fa avui dia és diferent que es feia antigament. I també s'ha comercialitzat que és que no vol fer feina, la pot comprar. Mira, sa mamà, per exemple, torrava sa malla, jo ho recordo petita, i per altra banda, el meu pare anava obrint el forn menjant granets ben torrats. Alguna discussió hi havia hagut per aquesta causa. A casa la fèiem uns dies abans de Nadal i record la feina que suposava.
Pel que explicau, una feinada, Pablo. Mm. I també hi ha peculiaritats geogràfiques dins les vostres illes, les Pitiuses.
Sí, i na Maribel és un bon exemple per explicar-ho, perquè ella és de Vila, però sa seva mare, que era de Sant Jordi, la feia a l'estil meridional, podem dir-ho així, que és sense aigua, com ara m'ho explicarà. Ella, però, manté la recepta de sa seva sogra, que era de Santa Gertrudis, a centre de Eivissa, i per acabar-ho de reduir, na Maribel té un gendre formenterer, i ara entendràs per què t'amo i tot aquest rotllo geogràfic.
A casa meva, els primers anys, sa mamà la feia amb aigua, com era costum a sa banda de Sant Josep, que ell era de Sant Jordi, i l'acostumaven fer així, amb aigua, però ben trempat, que, bueno, no sé com sonarà aquesta paraula a altres llocs de ses illes, però amb bona xulla i sagí s'aconseguia un caldo ben blanc. A sa part nord no s'espatllava sa malla, com a alguns llocs també de Formentera, que la fan tal vegada més fosqueta, o mesclen sa malla amb pell i sense.
Visca una illa tranquil·la que, com totes les illes, la roda a la mà. Gent de pell forta i cremada pel sol i la terra i que tot mos han dat. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar.
Un conte per Nadal, amb Pablo Sierra, a IB3 Ràdio.
Allí he nascut jo, sa terra que en primavera venen a Oranelles, venen d'emigrar. Visca Formentera, allí he nascut jo, sa terra que en primavera venen a Oranelles, venen a niuar. Visca una illa tranquil·la que, com totes les illes, la roda a la mà.
Diuen que com cada cap un barret, sa salsa és quasi igual. A cada casa una salsa en matisos diferents. S'essència és la mateixa. A Eivissa, per exemple, hi ha llocs que la fan amb aigua, no la fan servir, no hi fan caldo. A Formentera, per norma general, es fa amb un caldo de poll i porc. Hi ha gent que no hi posa porc. Hi ha gent que li agrada vegana, la fa amb un caldo de verdures.
I tot això que aprenem avui amb en Pablo Sierra, que mos explica tota la història de la salsa de Nadal típica d'Eivissa i Formentera. Ara, damunt d'aquesta música d'aires formenterencs, sentíem, Pablo, sa veu d'un cuiner d'aquella illa que, quan li passen a Catalina Riera, que sentíem abans, també és un gran divulgador de sa salsa de Nadal.
Així és, el seu accent formenterer, el de l'Antoni Ribas Escandell, és xef i soci de restaurant Sa Platgeta, que si mai aneu per allà, es menja molt bé, a la platja de Migjorn, i també és un dels membres d'Esforn, una associació gastronòmica molt activa a Formentera, que justament aquests dies pren a d'elencs, ha fet un curs per aprendre a preparar aquesta bomba de sabors.
S'ajunta una mica gent de tot, gent que ja coneixia la recepta i el que vol és repassar la idea de com es feia, perquè ho feia normalment en sus de casa seva i com que ara ja no hi són, pues, tenen por o volen recordar com es feia. gent de fora que n'hi han parlat i s'interessa per veure com es fa, què du... Bueno, curiositat.
I, Pablo, feta tota aquesta immersió a la salsa de Nadal, si vols, saludarem ara una altra salsera que ens acompanya al telèfon. És na Marina Ribas, és dietista, i Tomàs diu, Pablo, que trobes que na Marina és una de les persones que millor observa la gastronomia de les Pitiuses. Com és això, Marina? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I el teu Twitter, hem vist que a casa teva ja tens la salsa a punt des de fa ja dies, lògicament.
Sí, nosaltres començam a preparar-la aviat perquè sempre intentam tastar-la abans de Nadal, perquè celebram a casa Santa Esperança, que és el 18 de desembre, i sempre que ens juntam tots aprofitam per fer la salsa i fer tastet, que sempre s'agraeix.
Marina, quan et vaig proposar que participares en aquesta secció, em vas dir que no et consideres mica experta en el tema i que tot el que saps li ho deus a sa abuela. Així que sa pregunta que t'he de fer, per començar, és obligada. Quins records tens de veure la remenant solla i com és sa recepta de Can Collet? No sé si ve per aquella rama, sa salsa que feis.
Mira, sa meva abuela és de Can Negre i ella, curiosament, sa recepta que feim a casa... coincideix amb la recepta que fan algunes filles de cosines, que aquesta setmana ho hem estat comentant, i seguim exactament la mateixa recepta i pensam que és l'herència que ens han deixat les nostres abueles. I jo la veritat és que tinc el record a casa des de ben petita d'haver vist a sa abuela preparar tot el que serien plats de cuina tradicional a Eivissa, que no només és salsa de Nadal, sinó que sa abuela ja fa moltíssims anys també feia bunyols orelletes per vendre. I clar, jo tinc el record des de ben petita estar sempre asseguda amb un cadiró de vora ella, mirant tots els seus moviments i aprenent a gaudir de la cuina tradicional, i evidentment per allà hi ha una part molt important, que és poder quedar-me amb tota aquesta herència perquè se pugui mantenir viva.
Idò, Marina, quantes hores hi has dedicat a fer la salsa enguany? Perquè, de fet, no sé si el procés de treballar la matla és paregut al que ens ha contat ara fa una estona Ana Catalina Riera. Ella, clar, per preparar 40 litres de salsa Can Alfredo fa servir 8 quilos de fruit sec, ja per això les compra pelades. I tu...
Sí, és que és una enfeinada. Nosaltres normalment començam uns 3 dies abans de fer la salsa en si, del que seria ja finalitzar el procés, perquè el que solem fer primer és fer caldo. Nosaltres fem un caldo de pollastre amb una mica de sagí. Particularment a casa no ens agrada gaire la carn de bestiar, i a alguns de la família que no els agrada el gust que té, així que la feim només de pollastre amb una miqueta de sagí. I la malla és una bona enfeinada. Nosaltres enguany hem fet 1,5 quilos de malla, que se correspon a uns 7 o 8 litres de caldo, de salsa, que seria el producte final. I bé, nosaltres sí que vàrem comprar la malla crua amb pell, així que vàrem destinar una bona estona a el que és escaldar la malla, després pelar-la, i després torrar-la, clar. Per parar les malles una a una és un procés interessant. Vendria a ser una mica com una espècie de meditació o de passar rosari, però amb malles. És una bona feinada.
Anem a sentir, Marina, com ho fan a Can Alfredo.
Això de dar una cosa així, no. A mi m'agrada que sigui consistent i que llavors cada cop, si la trobo massa espessa, que l'aclareixi. Antigament era una enfeinada, ara compres la malla, ja la pots comprar inclús molta. Però jo la com pelada, la torc jo i la molc jo, perquè m'agrada dar-li el meu punt. Serà bo, serà dolent, però m'agrada el meu punt.
És que al final, Marina, és una qüestió de quantitats. Amb aquests 7 o 8 litres que vos surten, més o menys, cada Nadal, quanta gent hi va passant per recollir un potet o fer-se una tassa durant tots aquests dies? I també volia preguntar-te, el bescuit, el compreu sempre al mateix forn? Hi ha bescuit durant tot el Nadal a la casa o n'has provat a fer-ne? Que sé que també la pastisseria és una altra cosa on xafardeges, anem a dir-ho així.
Sí. Mira, durant els Nadals sí que és veritat que si em feim així bona quantitat, sempre aprofitant per algun amic o això que no em fan, perquè bé, molta gent que està tota sola i no se posarà a fer salsa, no? Sempre ens regalam algun putet, algun besí, i després, evidentment, durant el Nadal va passant tota la família per casa i són les postres que es van seguint aquests dies. I no només els dies principals, que serien la nit del 24 i el dia de Nadal, sinó també la resta de dies, ja que tenim la olla en el foc i ve algú, lo típic, a fer un cafè o això, pues se li ofereix sempre una tassata de salsa. I sobre el tema del bescuit, mira, la veritat és que és un tema bastant complicat el del bescuit, perquè no és un bescuit fàcil de fer. De fet, en Joan Castelló explica en el llibre de Greix Vermell i altres escrits com abans era un pa dolç típic que se feia sobretot a la pagesia i que sempre hi havia una dona encarregada que havia de pastar aquesta massa durant 2 o 3 dies. És a dir, era un procés bastant llarg i deia que com més pastada estava aquesta pasta, més bo quedava el bescuit. Avui en dia és un procés, evidentment, més industrialitzat. Ja pràcticament ningú fa bescuit a ses cases perquè, com comentava, no es bo de fer.
El que li he dit a Anna Mònica és de Can Rei, no sé si l'has provat.
Ai, el ben bo.
M'ho va recomanar a Catalina Riera i és molt bo, trob que és molt autèntic.
Que bé, gràcies, Pablo, per tot el que has dit.
Volíem preguntar-te també, home, és que és temps de regals, volíem preguntar-te també, Marina, fins quin dia us mengeu la salsa, però abans que mos contestis, anem a sentir el que mos va explicar Anna Maribel Torres, que passava a casa seua quan era petita.
La quantitat també és molt relativa, però normalment a les cases hi ha solla de la salsa que només es fa servir un cop a l'any i es fa plena, una bona ullada. La meva mare, que es deia Antònia, deia, i així crec que encara s'acostuma, que hi hagi salsa el dia de Sant Antoni, el dia de 7 de gener. Clar, no se'n menja cada dia, que, per cert, vull dir que cada vegada que es toca solla s'ha de fer bullir. Ah, i el del bescuit, el bescuit a casa no l'han fet mai. Sempre el compram.
Explica'm-vos el vostre cas. Fins quin dia teniu salsa, normalment? O depèn una mica de sa gola.
Jo crec que fins Sant Antoni no dura. Ja t'ho dic. Perquè a nosaltres és veritat
que comencem molt pronta, clar.
Clar, comencem molt pronta i com que va passant gent totes les festes per casa, jo crec que no tant. Però sí que es ve que fins al dia de Reis, com a mínim, fins aquell dia, menjam salsa de Nadal i en comptes de mullar-la en su bescuit, en su tortell, que també va bé.
He de dir que als mallorquins mos ha sorprès això de que duri de vegades fins a Sant Antoni. És molt durar, eh?
Sí. Però tu volies preguntar-li una cosa, Mònica, perquè na Marina és dietista, l'hem presentat així.
Efectivament, perquè, clar, com que ara ja no hi ha turistes ni tant d'estrangers a ses Pitiuses, no arriben a conèixer aquesta tradició vostra perquè només la preparau en aquestes dates.
Sí, és una llàstima. Seria molt interessant veure els estrangers provant aquestes postres. El que ha de fer és no dir-los el que duen i que així se mantenen oberts, perquè, clar, hi ha certs ingredients que la gent l'impressionen. Jo m'he donat compte aquests dies perquè vaig publicar a Instagram el pas a pas de la salsa i tot i que vaig posar que eren unes postres i que duien molt de sucre, la gent me preguntava, però això és salat? Això és dolç? Això és per acompanyar una carn? No quedava gaire clar. I trob que hem de reivindicar la salsa de Nadal. Clar, fer salsa de Nadal en estiu és una mica feixuc. Jo, la veritat, que de pensar en menjar salsa de Nadal en agost a 40 graus no és la cosa que més gola me faci, però crec que seria digne d'almenys intentar que d'alguna manera coneguessin aquestes postres típiques perquè al final les coneixen molt pocs plats de la gastronomia local a l'estranger.
Per acabar l'entrevista, Marina, crec que hem d'escoltar una anècdota que me va explicar l'altre dia a Catalina Riera, que li va passar a un amic mallorquí de seu fill, quan eren jovenets, que venia a Eivissa a competicions de vela, quan se'n va tornar a Campos amb un poc de salsa a sa maleta després d'haver passat per Can Alfredo.
Divina! Cada matí menjo un tros de pa! Bé, no em diràs que t'ho muntes, com si fos un greix, tu, imagina't. Imagina't de flent a Campos.
Sí.
Com si fos un greix, mai diríem, la salsa damunt del pa. Dic, vaig mentida que vengues de família eivissenca, perquè venia d'arrels eivissenques, que toma.
Que bo. Idò, bé, aquestes històries també, Pablo, el futur de sa salsa, breument.
Tu trobes que té futur, Marina, sa salsa, que sa gent seguirà fent-la? Perquè tu ja tens fills, no sé si també guaiten una mica sua allà a veure que remenes.
Sí, la veritat és que sí. Jo tinc esperances en que aquesta tradició se mantenga, i no només això, sinó que, per exemple, avui en dia que tenim espuda aquest de les xarxes socials, és una manera també de compartir aquests processos i aquests plats típics que arribin a moltíssima més gent. I qui sap si compartint tot això arribam a cases on mai s'havia fet la salsa i alguna persona jove s'anima. I jo, de veritat, sóc optimista i penso que no perdrem aquesta tradició, sincerament.
Que bé, idò, Marina, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona en un dia com avui, que és un dia d'organitzar moltes coses i de preparar-se també per aquesta nit tan especial. I com a dietista i també com a experta en la salsa de Nadal, t'agraïm molt tot el que mos has aportat, Marina Ribas, com a convidada d'en Pablo. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i molts anys i bons.
Igualment, i molta salut. Pablo, idò, amb música Monenam, t'agraïm moltíssim bé aquestes dues propostes que mos has fet el cap de setmana anterior i avui, que tancam l'any bé amb aquesta recomanació, que no queda fora de lloc, perquè salsa, menjar vosaltres fins a Sant Antoni, si aguanta
per
i dura.
Per si de cas no li hem preguntat a Marina quantes calories pot dur aquesta
pregunta falta. Val més no demanar-la avui.
I Monam amb l'altra salsa.
Exactament.
En Héctor Labué.
Gràcies, Pablo Sierra, una ferrada forta i que tinguis bona entrada d'any.
Bon any, Mònica.
Gràcies.
Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos más cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta.
I de tres radios, participación.
Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis, con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
A IB3 Radio, faim un tentol per cap d'any. Passa del 2023 al 2024 en companyia de Margalida Mateu i l'equip de Tento. Diumenge, a partir de les 9 del vespre, a IB3 Ràdio. I després de les campanades, Feliç 2024. La selecció musical especial per començar l'any en companyia de la ràdio pública. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Un altre Nadal és possible. Amb Francesc Mas, a IB3 Ràdio.
I de la 1:37, saludam a la nostra companya Francesca Mas, que avui mos ha preparat un reportatge sobre una activitat un poc diferent per celebrar aquest cap d'any i en general les festes de Nadal. Bon dia, Francesca.
Bon dia, Mònica.
I de què mos contes avui? On vas anar?
Dijous passat vaig anar a Manacor perquè l'associació Neura va organitzar una projecció de la pel·lícula documental Pantalles buides de Miguel Ech, i va ser una activitat molt especial perquè la projecció se va fer un cine que fa més de 20 anys que està tancat. És el cinema Goya de Manacor, un cinema que roman tancat des de l'any 2000.
Ella somriu mentrestant.
El cinema Goya de Manacor va tancar fa dues dècades, com dèiem, com tancaren sales de cinema mítiques arreu de Mallorca. El Chaplin, el Lumière, l'Astorga, el Metropolitan, entre altres. De fet, a Mallorca hi arribaren a haver 115 sales de cine, mentre que ara només en queden 8.
Idò, Francesc, podem dir que dijous passat vares sentir o experimentar un autèntic viatge en els temps.
Va ser talment així, Mònica. Tu recordes alguna d'aquestes sales?
Totes. Es Born, es Astoria, el Metropolitan, es Capitol, jo què sé, sap que n'hi havia de cinema, el cinema Avenida...
Sí. De fet, jo record molt el Metropolitan, que era el cinema del meu barri, clar, i on vaig veure les meves primeres pel·lícules. Però tornant a el Goya de Manacor, aquesta sala que ara està en desús és un dels escenaris on l'associació Neura ja ha decidit organitzar algunes de les activitats culturals que proposen. Neura és una associació que neix a Manacor ara farà uns 4 anys, de la mà d'un grup de joves que volen recuperar espais en desús, descentralitzar l'activitat cultural del poble i activar nous llocs on compartir música i tot tipus de propostes culturals. I per això, dijous passat, després de la projecció del documental, vaig poder parlar amb alguns dels membres de Neura, com per exemple en Sebastià Vives, que mos va explicar com sorgeix aquesta associació. L'escoltam.
Érem un parell d'amics que vivíem a Barcelona i ja com vam descobrir altres associacions que feien el que feien nosaltres ara, que bàsicament la programació com a central és en relació a la música, però també com a tenir un objectiu relatiu a espais en desús. I nosaltres pues, també ho hem dit una mica més enllà de la música, és una cosa com molt important per nosaltres, però per exemple avui hem fet això de cine, que també és molt rellevant, i seguim fent altres tipus de propostes culturals.
I una altra de les persones amb qui vaig parlar va ser en Maria Martí, que la vaig aplegar després de la projecció servint xocolata i encimades per tots els assistents.
Havíem pensat avui com a per fer una cosa un poc diferent a la que feim sempre, que són més festes de vespre o relacionades amb un ambient més festiu. Avui acompanyar la projecció d'una xocolatada també amb encimada, ja que era una manera de... Ja som a Nadal, de trobar-nos, de fer després la xerradeta post-funció, post-documental, i una mica s'excusa de Nadal.
I amb en Sebastià Vives també vaig poder conversar sobre els espais en desús i l'importància d'espais com el cinema Goya per el teixit social de Manacor.
Recuperar espais en desús significa que qualcú els ha abandonat per qualque motiu abans i que tenien una funció. Vull dir, social, cultural i urbanística. Cine Goya, per exemple, era un punt de referència social molt important, no només hi venien a veure pel·lícules, sinó que també dins el barri, dins el centre, pues, la gent hi venia a bar, a fer coses, s'ajuntaven amb els amics, després pujaven a veure pel·lícules, però era algo més que simplement un cine que bon veure pel·lícules.
I d'un ambient molt festiu amb aquesta projecció i la xocolatada. Realment, Francesc, ha de ser una experiència impactant entrar en un cinema tancat des de fa tant d'anys, viure l'experiència de que projectessin una pel·lícula i, a més, en aquestes dates de Nadal, no? Que tot és com a més solemne, en certa manera.
Sí, de fet, l'ambient era festiu amb aquesta xocolatada que hi va haver després, i la sala, de fet, estava en molt bon estat, tenint en compte que la quantitat d'anys, no, que feia que no s'utilitzava. I, de fet, vaig poder parlar també amb la propietària del cinema, que mos va explicar la història, i ella realment estava molt emocionada de reviure una projecció en aquest cinema que havia obert el seu predi.
Jo som la Marga Fons, i bueno, jo som aquí en el cine perquè el meu padrí, en els anys 60, el meu tio, en Joan Fons i en Biel Llebrés, varen obrir aquest cine a Manacor. Després, de generació, va passar amb mon pare, el meu padrí va morir, mon pare ho va regentar durant molt d'anys, eren els anys exitosos del cine, i aquí, a part d'una sala, era molt més que una sala, no? Vaja, hi havia una cafeteria enorme i era un centre social, eh? Aquí se reunien associacions i tal, i bueno, en aquell temps encara hi havia les dues pel·lícules, el que deien la dolenta i la bona. És una classificació un poc absurda, però bueno, era així. I bé, i arrel, mon pare va morir, després aquí ja havia agafat, ho havia llogat en Rafael Montaner, en aquesta sala, i ho varen dur en band molt d'anys i molt bé, fins que se va tancar fa 20 i pico d'anys.
I també amb na Marga Fons vàrem recordar na Patricia Ferreira, que va morir dimecres passat i que ella també se va fixar en aquest cinema.
Una directora de cine que hi va morir, la Patricia Ferreira, va entrar aquí i va dir: ostres, Marga, aquí hay algo, hay un fantasma, o hay algo. Entonces, me va presentar, des que d'un any i pico, de conèixer-nos, un guió d'una pel·lícula que ella sí o sí volia gravar aquí de dins, que era El fantasma del cine Goya. I redat, bueno, jo crec que té molta relació amb la projecció que hem vist avui, cines tancats, a recuperar un poc aquestes sales.
Bon Nadal i bon any. Amb Francesc Amàs, a IB3 Ràdio.
I doncs recordarem a Patricia Ferreira, una gran directora que ens ha deixat. Esperem veure algun dia aquesta pel·lícula del fantasma del cine Goya, que va ser un dels projectes que en principi va deixar sense acabar. Però tornant a tot el que vares dir i viure dijous passat, Francesc, mos pots parlar un poc de la pel·lícula que se va projectar?
Sí, la pel·lícula que s'hi va projectar és Pantalles buides, d'en Miguel Ec, i és una pel·lícula documental que pensa sobre el passat, el present i el futur de les sales de cinema de Mallorca. D'això em vaig poder parlar amb Constança Mangual, que la coneixem perquè és una antiga companya d'aquesta casa, del programa Entusiastes, i ella també és membre de Neura, i em va contar per què va triar aquesta pel·lícula.
Bé, Pantalles buides, vam triar aquesta pel·lícula perquè xerra del passat de cines a Mallorca i de com ha evolucionat, no?, tot el panorama de sales alternatives, sales de diferents pobles, com han anat desapareixent, s'han anat tancant i totes les limitacions que hi ha hagut en aquesta indústria i com s'evolució fins avui. I veure aquest documental des d'una de les sales que i surt a la primera escena, el cine Goya, i és una d'aquestes que ara mateix du 20 anys tancada i per ja tenia molt de sentit.
I el director, en Miguel Ec, no va poder assistir a la projecció, però mos ha explicat com va viure ell el rodatge del documental i especialment també mos va explicar l'experiència de rodar dins el cinema Goya.
La filmació de la pel·li, doncs, ha estat, com moltes vegades, una experiència en si mateixa, i la pel·lícula intenta compartir també aquesta experiència de descobrir i de redescobrir espais, no? Cine Ciutat és l'espai on jo ja he filmat altres pel·lícules, per tant, és com una mica tornar a casa, però després hi ha espais com el cinema Goya, on jo mai havia entrat, i ha estat com una experiència de viatge en el temps, no? Una espècie de Totó, de Cinema Paradiso, no? Un amant del cinema en un espai que ja no és, però que va ser molt. Va ser capdalt per, entenc que per tota una població, la de Manacor i arreu, i per mi ha estat, doncs, un viatge màgic en el temps.
Molt bé, idò, Miguel Ec, mos parlava d'aquesta experiència, parlam del projecte de Neura, que varen recuperar aquest espai per fer aquesta projecció i una xocolatada, però a Miguel Ec encara va parlar més, Anna Francesca.
L'escolta.
Pantalles buides, com altres pel·lis meves, tenen molt a veure una curiositat que ve de lluny, una curiositat d'entendre què ha passat amb aquests espais, no? O què passa amb aquests espais, aquests cinemes, on tantes persones, jo el primer, hem viscut experiències claus, no? Hem crescut com a persones, hem entès què vol dir la vida, no? I què ha passat perquè aquests cinemes es transformin, com ho han fet, i quines són les persones que han habitat i que habiten aquest espai tan màgic, no? I conscients de que és un espai que està en perill, el cinema, i l'experiència en sala està en perill, i al mateix temps penso que són espais i són experiències que avui més que mai necessitem, no? I d'aquesta curiositat és d'on surt la pel·lícula.
Francesc, hi va venir molta de gent en aquesta projecció?
I doncs, la veritat és que la sala estava bastant més plena que moltes de les sessions que hi ha a una sala de cinema habitual, no? I de fet érem això, no?, un bon grapat. També va ser molt emotiu perquè quan en acabàs de comentar, els assistents varen poder explicar com havien viscut l'experiència. I una de les persones amb qui vaig poder parlar va ser en Toni Ferrer, que és un cinèfil que havia anat tota la vida en el cinema Goya fins que el va tancar.
Jo som en Toni Ferrer. Tenc 65 anys, he vist néixer el cine, pràcticament. El cine va néixer l'any 57, a Manacor. Jo vaig néixer l'any 58. És a dir, jo tenia... Jo em faltava un any per néixer i sempre he estat un client habitual de Goya. Sempre m'ha agradat. Sempre som un cinèfil. Ara soc gestionant el cine, vaig molt de multes cines, i el cine pues, va tancar l'any 2000, i de l'any 57 a l'any 2000. És tota una vida, tota una vida.
I una altra de les persones que va assistir a la projecció va ser en Sebastià Sansó, que a més de ser un romàntic del cinema, com tots els assistents, també és membre de 39 Escalons, que és el Cineclub de Manacor, i que també va participar a l'organització d'aquesta activitat.
Vaig venir aquí a les Nit de Por, que era com un clàssic d'aquest cine, i sí, jo quan va tancar tenia 18 o 19 anys, o sigui que sí, me'n record perfectament, i de la darrera pel·lícula precisament vaig venir la darrera, no el darrer pas, sí, però la darrera pel·lícula que feien abans de tancar. Bueno, els records són... Hi havia estat altres vegades que la Marga, la propietària, m'havia deixat entrar per fer reportatges per distint diaris, i sempre que entres com a nostàlgia d'una cosa que potser ja no ompliríem aquesta sala tan gran de 400 butaques i l'esperança de que les coses puguin canviar en un futur proper.
I de molta nostàlgia per recuperar aquest espai, però si aquest cinema va tancar fa tant de temps, imagina que hi devia haver gent jove de Manacor que hi entrava per primer pic, que no havien entrat mai.
I tant, de fet, aquest és el cas de Constanza Mangual, que m'explicava que tenia moltes ganes de conèixer aquest espai.
Jo no hi havia anat mai, no és Goya. Aquesta és la primera vegada que he trobat la sala i he al·lucinat, m'he emocionat molt quan l'he vista i me n'havien de xerrar moltíssim, clar que sí, tota la meva família, tota la gent del poble, tenen moltes històries aquí, les maratons que feien el vespre i bé, moltes estrenes que varen viure, no?, fa temps aquí de dins, però jo no tenc record ni de petita d'haver vengut i darrerament, que sí que s'han anat fent actes puntuals, tampoc havia pogut venir. I fins avui, que quan he entrat, la veritat que no podia entendre com hi ha això tancat a Manacor encara, perquè és una pena que estigui desaprofitat.
I doncs sí.
I a més també vaig poder parlar amb un dels espectadors que varen venir de fora del poble per conèixer l'espai i també les propostes culturals de Neura.
Pues jo vinc de Palma i m'ha semblat una iniciativa fantàstica, per això he vingut, perquè troc que... D'alguna manera, aquests espais que han perdut la seva funció original, pues que retornin o retrobin alguna funció i que més estigui relacionada amb les projeccions, me sembla meravellós. I suposo que sóc un romàntic, com diuen ells i elles, i llavors pues, aquí estem, intentant fer una mica de cultura fora de la ciutat.
I a més d'aquesta activitat, Neura ja ha fet altres accions dins aquest mateix Cinema Goya, seguint la idea de recuperar aquests espais en desús. Han fet servir també altres?
Sí, de fet, abans del documental se va projectar un videoclip gravat dins el mateix cinema, de la cançó de Roig, que escoltàvem fa una estona, i pel que vàrem parlar entenc que el Goya era un dels espais que Neura tenia clar que volia activar.
Pues això, vàrem entrar, quan va ser la pandèmia, vàrem entrar aquí per primera vegada, perquè ja quan van crear l'associació era un dels projectes que teníem de veure què hi passava aquí, perquè nosaltres com que aquest cine se va tancar en el 2000, i clar, nosaltres teníem 3, 4, 5, 6 anys, com a molt, i no me n'en recordàvem o no hi vàrem ser mai. I durant la pandèmia pues, vàrem venir a veure si encara estava bé, vull dir, no teníem informació de res. I havíem contactat amb la Marga, que ens va posar això, les coses molt fàcils per poder entrar. De fet, ella vol que fiquem totes les coses possibles. I aquí vam decidir gravar a Roig i a Alicia Miquel, que també és una dona que fa música. I no sabíem exactament què fèiem amb aquests documents, no sabíem si fer-hi un documental, fer entrevistes, m'ho van acabar liant i al final no ho van treure. Avui, al final, avui hem projectat el concert de Roig.
I a més també amb en Sebastià Vives vaig poder conversar sobre per què recuperar aquests espais i vàrem parlar també d'altres activitats que organitzen amb l'objectiu d'activar l'activitat cultural arreu de la ciutat amb aquesta idea de descentralitzar les activitats del centre.
A part de recuperar espais en desús, vull dir, que estiguin en desús no significa que estiguin abandonats. Vull dir, nosaltres hem fet coses a places que potser no hi estaven passant moltes coses, i fem feina, per exemple, en l'associació de veïns del Serral, un barri on també havia com deixat de... l'associació on s'havia deixat de fer-hi coses, de recents havia fet moltes coses, i els hi van proposar fer alguna cosa per veure si ells també s'animaven com a seguir fent activitats. Vull dir que no només té a veure amb recuperar espais abandonats, sinó que també té a veure amb... precisament això, reincorporar en els teixits socials les activitats culturals que puguin servir per activar-ho de qualque manera.
Idò, molt interessant, aquestes propostes alternatives i diferents a les típiques celebracions de Nadal. Una activitat que ha organitzat Neura amb la projecció del documental Pantalles buides de Miguel Ec a un cinema tancat des de fa 23 anys com el Goya de Manacor. Francesc, hi haurà més propostes culturals de la mà de Neura aviat?
Sí, de fet, me varen explicar que en tenen unes quantes preparades, tenen xarxes socials i per allà podreu estar al dia de totes les activitats que proposen. I també me varen dir que si qualcú vol apuntar-s'hi, tenen les portes ben obertes.
Molt bé, Francesc Caidó, moltíssimes gràcies per aquest reportatge, una visió diferent de fer poble, de fer pinya en aquestes festes de Nadal a través d'un dels espais normalment tan desús, però que gràcies a aquestes iniciatives com la de Neura tornen a cobrar vida. Francesc, més gràcies i molt bona entrada d'any.
Igualment, moltes gràcies.
Ja has sentit el que diuen? Escolta-ho ara a Bon Nadal i Bon Any a IB3 Ràdio.
Per acabar aquest programa especial, anem a escoltar què heu demanat als Reis, si és que ja heu escrit les cartes.
El que solen fer el dia dels Reis, la nit abans, quan arriben els Reis, juntem-nos també una altra pizza family i pels més grans... fèiem l'amic invisible i així el manco també arriben els Reis en els més grans.
I els regals els duen els Reis. I jo no m'agrada demanar, m'agrada més les sorpreses.
El tema regals no m'acaba de fer. A veure, jo no deman res mai. D'aquesta manera, tot allò que arriba és un regal i tot agrada. Fer un regal sí que m'agrada. M'agrada més pensar-lo i a lo millor cercar, però darrerament se m'adona bastant malament. No l'acab d'encertar. Supos que també perquè ja els regals s'han desvirtuat bastant. Abans tu regalaves una cosa encara que fos una beneitura. I ara pareix com si estessis obligat a que fos tot massa bo o massa de marca o... I de vegades això m'arriba a posar una mica nerviós en el tema del consumisme. I no he demanat res. Tot el que arribi estarà bé. Escolta. Ah, bé, sí que vaig demanar una cosa. El que passa és que, clar, queda molt predineta, perquè necessito calcetins. Ja ho vaig dir, que necessitava calcetins.
A casa mos duen els regals als Reis i al Pare Noel, en els dos moments. Mos tracten molt bé. I mos agrada que mos duin, sobretot, experiències. menys a qualque restaurant que mos faci ganes, o una activitat esportiva, o una entrada a un concert, és el que mos agrada més que mos duguin. I enguany jo no he demanat res, però he deixat caure bastantes pistes, per tant, si m'han escoltat, segur que sabran que és el que em fa ganes.
Bé, doncs els regals, nosaltres a casa meva, quan érem així més, bueno, quan estàvem així tota la família, per Nadal sempre fèiem un detallet, bueno, ma mare ens feia un detallet, i pel Reis era el dia de regals, no? Jo sé que m'agrada molt regalar, a més m'agrada trobar el regal per aquella persona en concret, no qualsevol cosa, i ara amb els darrers anys el que fem és, el dia de Nadal sí que fem els regals, i després amb una altra part de la família, per Reis, fem l'amic invisible. I així, bueno, ens repartim una mica, perquè si no, bueno, quan la família és grossa, pues tens moltes despeses i no pot ser, no? Però sí que m'encanta fer regals i que me regalin també. Gràcies, salut i bon any.
I per als regals, bé, que nostre, el Pare Noel no passa, sempre ens fem regals de Reis i és un dia molt, molt esperat. Jo, des de setembre, vaig mullant coses que me fan ganes, un jersei, unes sabates, un bolso, i normalment els Reis m'escolten, no? I me fan cas. Vinga, companys, una ferrada grossa.
Jo m'agrada regalar, el més fàcil de regalar, roba. Perquè una persona fa pública allò que li agrada, si du un jersei, si du molt de jerseis o moltes de suadores o un calçons concrets, i regales això i sap que aniràs bé. Ara bé, si comencem a regalar roba a tothom, que van tenint armaris farcit de roba, caramulls de roba, que has d'acabar cedint o regalant i sabent tot això que implica. Així que, com a periodista, m'agrada sempre demanar a qualque germà, a qualque cosí, a qualque mare, a qualque parella, a menys que li agradaria a aquella persona de regal, i així de ben segur que encertes, i això és el que faig. Ara, per exemple, he de regalar un artilugi pel cotxe per aguantar el mòbil en el meu cosí.
Els regals, antes fèiem Papà Noel i també fèiem els Reis, perquè com teníem les famílies separades, una a Mallorca i una altra a València, pues tothom volia fer regalos i ho fèiem així. Ara només ho fèiem pels Reis i fèiem un amigo invisible perquè som molta família, som unes 30 persones i si no seria massa.
Idò, només algunes idees de regals a tots. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu molt bona entrada d'any. Adéu.
Són les dues.